Bon dia, què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 27 d'octubre del 2025. A Palafrugell ha sortit el sol fa 3 quarts d'hora i estan ara a una temperatura de 10 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui us explicarem que una baralla entre dos veïns al carrer Jaume II de la Bisbal d'Empordà ha acabat amb un home ferit per arma blanca. I també que els regidors de Seguretat del Baix Empordà critiquen la tolerància judicial davant certs delictes. I també que la Fira del Llibre Indi Lletres es celebrarà els dies 6 i 7 de desembre a la Bisbal d'Empordà. A l'entrevista d'avui parlem amb Carles Álvarez, coordinador del Gran Recapte d'Aliments de Palamós, sobre la falta de voluntaris per a l'edició d'aquest any, i com cada dilluns, ho acabarem tot amb Martí Seguer, descobrint les principals novetats del món de l'oci i la tecnologia. Abans, però, fem un repàs dels principals titulars d'aquest dilluns aquí, al Baix Empordà. Carles, saló, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Una baralla entre dos veïns al carrer Jaume II de la Bisbal d'Empordà ha acabat amb un home ferit per arma blanca.
Els fets van tenir lloc aquest passat dissabte cap a les 3 del migdia. La víctima, que va rebre una punyalada, va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on continua ingressada, però la seva vida no corre perill.
Mariona Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Detingut a Sant Feliu un home per possessió de droga gràcies a la unitat canina.
La policia local ha intervingut prop de 80 grams de haixís en una operació a prop de l'estació d'autobusos. El dispositiu s'ha resolt gràcies a la unitat K9, especialitzada en la detecció de substàncies.
Marta Castany, bon dia.
Hola, bon dia.
Els regidors de Seguretat del Baix Empordà critiquen la tolerància judicial davant certs delictes.
Diversos regidors de Seguretat del Baix Empordà han traslladat al president de l'Audiència Provincial de Girona la seva preocupació per la tolerància judicial en l'aplicació de la llei.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid fora del CAP de Palafrugell.
A partir de divendres, Palafrugell amplia la campanya de vacunació contra la grip i la Covid als locals socials i a Plaça Nova. La vacunació ja ha començat al CAP i s'obre a partir d'ara punts mòbils per facilitar l'accés a la ciutadania, especialment a persones grans o amb mobilitat reduïda. No cal cita prèvia per vacunar-se.
I Palamós engega una nova edició del concurs de cuina Focs Creuats per a joves. Marta.
El certamen, que es fa a l'Espai del Peix, busca promoure hàbits saludables i fomentar l'autonomia dels participants amb el suport del cuiner Tomàs Brull i productes de proximitat.
I 7 empreses del Baix Empordà continuen actives gràcies al programa Reempresa. Mariona.
El servei del Consell Comarcal ofereix assessorament gratuït per facilitar el relleu empresarial i evitar el tancament de negocis viables.
I detectat un cas nou de dermatosi nodular contagiosa a Castelló d'Empúries. Mariona.
Amb aquest focus ja són 18 a tot Catalunya. El Departament d'Agricultura manté les restriccions i accelera la vacunació per controlar-ne el brot.
Maria Alzina, bon dia.
Bon dia, Joan.
L'economia gironina continua batent rècords d'ocupació i tanca el tercer trimestre assolint els 411.100 treballadors. És la xifra més alta de tota la sèrie històrica.
I és que segons l'última enquesta de població activa que ha fet pública l'Institut Nacional d'Estadística, entre el juny i el setembre, la demarcació ha sumat 6.300 ocupats i, a diferència d'altres trimestres, el sector que ha estat motor a l'hora de crear feina és la indústria. Per contra, els serveis, on hi ha comerç i turisme, han perdut treballadors. En paral·lel, la taxa d'atur ha baixat gairebé 2 punts, s'ha situat al 6% i també marca una altra fita perquè és la més baixa des del 2002. A la demarcació, el setembre es tanca amb 26.600 desocupats.
I l'aeroport de Girona-Costa Brava situat a Vilobí d'Onyar, a la Selva, continua ampliant la seva xarxa de destinacions amb la posada en marxa d'una nova connexió directa amb Romania. Carla.
Aquesta ruta uneix l'aeroport gironí amb l'aeroport de Bucarest-Baenasa i està operada per la companyia aèria Ryanair.
I Helena Jornet Finques ha estat reconeguda amb 4 premis estatals als European Property Awards, una de les cerimònies més destacades del sector immobiliari a Europa, Maria.
L'acte es va celebrar dijous 23 d'octubre al London Marriott Hotel de Londres i va reunir professionals de tot el continent. L'empresa amb seu a la Costa Brava ha estat distingida com a millor agència immobiliària de lloguers, millor agència amb entre 2 i 4 oficines, millor màrqueting immobiliari i millor agent immobiliària de l'Estat espanyol, un premi que ha rebut la mateixa Helena Jornet.
La Fira del Llibre Indilletres es celebrarà els dies 6 i 7 de desembre a la Bisbal d'Empordà, amb una activitat prèvia el divendres al vespre al Teatre Mundial.
L'esdeveniment ha de combinar literatura, música, activitats infantils i debats en diversos espais del municipi. Així tot, la Fira Indilletres 2025 està envoltada encara d'incògnita, i és que a hores d'ara és molt complicat que es pugui dur a terme com es feia en altres edicions al Pavelló Firal i també com estava programat per aquest any. Veurem com acaba la cosa.
Veurem. L'Escola Carmany de Pals ha celebrat aquest cap de setmana el seu centenari amb una jornada plena d'activitats oberta a tota la comunitat. Carla.
100 anys d'educació, vivències i compromís s'han commemorat amb un programa d'actes que ha volgut posar en valor la història i el paper de l'escola al poble.
I aquests són els principals titulars d'avui aquí al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca també passen coses. I és que Junts decideix avui a Perpinyà el futur de la legislatura de Pedro Sánchez. La direcció de Junts per Catalunya reuneix aquest dilluns per decidir si trenca o no amb el PSOE de Pedro Sánchez al govern espanyol. I a Sevilla, protesta multitudinària contra els errors als cribatges de càncer de mama. Reclamen que no hi hagi impunitat per als responsables i que el govern de Moreno Bonilla assumeixi les responsabilitats per la privatització del servei de mamografies preventives. Investiguen la mort d'una noia de 19 anys a Múrcia com a possible crim masclista. El cas ha passat a Librilla i la Guàrdia Civil ha detingut un home parella de la noia. I en clau internacional, 2 detinguts per haver participat en el robatori de joies al Louvre. Un dels sospitosos va ser arrestat dissabte a la nit a l'aeroport Charles de Gaulle i l'altre a les afores de París. I els argentins avalen la gestió de Javier Milei, que arrasa a les eleccions legislatives. Les eleccions de mig mandat a l'Argentina perfilen un nou escenari polític que acompanyarà Javier Milei els 2 anys que li queden de legislatura. I en esports, derrota del Barça per 2-1 davant el Madrid en un partit poc vistós i envoltat de polèmica. Els gols d'Mbappé i Bellingham van fer inútil la diana de Fermín per als de Flick, que queden ara a 5 punts del conjunt blanc. I ara, quan passen gairebé 9 minuts del punt de les 8 del matí d'aquest dilluns, és hora de fer un cop d'ull a la previsió del temps. I és que avui baixen les temperatures al Baix Empordà amb mínimes de 7 o 8 graus i màximes que rondaran els 20. Tot i l'arribada del fred, s'espera una jornada assolellada, tot i alguns núvols presents a primera hora del matí. I com cada dia és hora d'escoltar el comentari d'opinió avui, que ens porta Pere Carreras.
Suposo que a aquestes alçades tots hem notat com mirem el telèfon mòbil, especialment les xarxes socials, amb un cop de dit molt frenètic, especialment quan es reprodueixen els vídeos. Ens apareix qualsevol contingut, el que sigui, i en menys d'un segon o de dos ja el descartem, perquè o bé no ens interessa o el seguim mirant si té alguna connexió amb nosaltres. A vegades és perquè el tema ens agrada o perquè qui el fa ens sorprèn. és algú que anem seguint, ens cau simpàtic o pel que sigui, li deixem estar una estona més al nostre dia a dia quotidià. Tot això està més que estudiat. Es veu molt aquesta acció mecànica de pujar i baixar el contingut fent scroll en punts i moments amb moltes aglomeracions, sobretot quan hi ha cues. No us demano que espieu què fan els altres mirant les seves pantalles, sinó observant des de l'altra banda, com mouen els dits, i veureu que ràpidament es descarten dotzenes i dotzenes de continguts. El qui ens dediquem a la comunicació sabem que aquests primers 2 segons són primordials. És una evolució del titular i l'entradeta. Sintetitzar, sorprendre, captar l'atenció i mirar de retenir. Però cada vegada som més àgils seleccionant i sospito que cada vegada som més àgils descartant. L'únic problema és que això sovint es trasllada a la vida real. Ens estem acostumant tant als micromissatges i a la rapidesa que qualsevol cosa que sobrepassa els 2 segons, els 10 segons màxim, i ja no és del nostre interès, ens posa nerviosos. Se'ns ha posat tant al cap la funció de passar contingut fent scroll que a la vida també ho voldríem fer. Encara no sé com aguantem reunions de més de 30 minuts, classes de més d'una hora, jornades de treball de 8 hores, entrenaments de futbol o de bàsquet de 2 hores, dinars o sopars de 40 minuts mínim o lectures de llibres de 250 pàgines de promig. Crec que totes les accions que us he esmentat s'aniran reduint en temps en els propers anys, perquè el cervell se'ns va acostumant al dia ràpid, al pim-pam, pim-pam. No és cosa dels joves. És ja tothom que viu en un menú permanent d'escollir amb rapidesa. M'interessa sí, no, avall, 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 fins que surti alguna cosa que ens va bé. Sort de l'amor, que sempre es cou a foc lent, i la rapidesa, en qüestions amoroses, per sort, està mal vista.
Moltes gràcies, Pere, per aquest comentari d'opinió d'aquest matí de dilluns. Una bona recomanació per aquesta setmana i per les setmanes venideres, que ens agafem la vida amb un poquet, una mica més de calma i també una mica més d'amor. Ara, quan passen 13 minuts del punt de les 8 d'aquest matí de dilluns, fem una petita pausa musical amb Angel, de Shaggy.
Flip this one for your musical disc. Yeah. Wah. Wah, wah, wah. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel. You're my darling. But who's gonna have your back when it's all done? Yeah. It's all good when you live for your pure fun. Can't be a fool, son. What about the long run? Nah. Looking back, shawty, always I mention. Say me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation.
Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me. Shorty, you're my angel. You're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need. Lady,
you're a queen and that's how you should be treated. Though you never get the loving that you needed.
Yeah.
Put a left but I call and you heeded. Begged and I pleaded, mission completed. And I said that I and I this the program. Not the type to mess around with your emotion.
Yeah.
But the feeling that I have for you is so strong. Been together so long and this could never be wrong.
Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps you are to me. Baby, shorty, you're my angel. You're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in.
Say I'm your savior.
You must be sent from up above.
And you appear to me so tender. Say girl I surrender.
Thanks
to giving me your love.
Girl, in spite of my behavior, well, you are my savior.
You must be sent from up above.
And you appear to me so tender. Well, girl, I surrender.
So thanks for giving me your love.
Call up this one big party when you're still young. And who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you live for your pure fun. Can't be a fool, son. What about the long run?
Yeah.
Looking back, shawty, always I mention. Say me not giving her much attention.
Yeah.
She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation.
Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel. You're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, lady. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me. You're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, lady.
How many of you people out there been hurt in some kind of love affair? And how many times do you swear that you never love again? How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? And why would you want to put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. Or could it be that what you need the most can leave you feeling just like a ghost? You never want to feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. But that same old smile you've been thinking of all day. So we turn the clock to zero, honey. I'll sell the stock. We'll spend all the money. We're starting up a brand new day. Turn the clock on the way back. I wonder if she'll take me back.
Passen 3 minuts i mig d'un quart de 9 del matí d'avui, dilluns 27 d'octubre. Parlem ara de Palamós, que busca voluntaris per garantir el gran recapte d'aliments del 7 i 8 de novembre. I per explicar aquesta situació, ja ens acompanya avui en directe aquí al Supermatí Carles Álvarez, coordinador del gran recapte d'aliments. Carles, bon dia.
Bon dia.
Com està la situació a hores d'ara?
Pues de moment tenim molt pocs voluntaris. De moment només tenim inscrits 2. Estem esperant a confirmació del noi de l'IES de Palamós, que són cap a 26 nois, i m'imagino que més tard s'aniran apuntant més, però de moment només tinc 2. Tenim de cobrir tots els supermercats de Palamós, excepte coaliment. N'hi ha Mercadona, Lidl i Dia, que fan un recapte econòmic, en diners, i la resta ho fan en producte físic i també en diners.
Perquè, Carles, per qui no conegui què és tot això, explica'ns a grans trets què és el gran recapte.
Bueno, el gran recapte es tracta de, com diu la seva, recaptar aliments per donar les entitats ONGs que estan dins del pla d'acollir aliments, del banc dels aliments. Aquí a Palamós es tracta de Càritas Interparroquial Palamós-Sant Joan, que en l'espai de distribució d'aliments es donen aliment cada divendres a les famílies beneficiàries derivada del servei social de l'Ajuntament de Palamós.
I on s'envien aquests aliments? A una, a una associació en concret o a famílies
directament? No, a Càritas, no, Càritas Interparroquial Palamós-Sant Joan, que al carrer Puigpedro 23 a Palamós, que té un espai per que distribuï aliments en un supermercat i un magasem per guardar els aliments, congeladors i neveres. Nosaltres no demanem en el gran recat cap aliment frioritzat ni congelat, només aliment. Aquesta vegada demanem arròs, olis, llenties, espaguetis, brous, cereal d'almorzar i galetes.
Entenc, Carles, que demaneu aliments que siguin més fàcils de mantenir, diguéssim, que no caduquin aviat ni es facin malbé.
Exactament, exactament. I a més, exactament, i de consum prioritari, no? Com la llet, fil d'olis, arròs, espaguet, pasta, cereal d'almorzar, brou i llegums, en aquest cas, llenties.
Mm-hmm. Perquè, tornant ara a la situació de Palamós i Sant Joan, em comentaves que teniu ara assegurats dos voluntaris. Quin és el mínim de voluntaris que necessiteu per poder fer el gran recapte?
Bueno, sí, perquè el gran recapte que tot el supermercat s'haurien de ser pel de recapte físic, de producte físic, 80, i per les altres 40. Perquè el nombre de voluntaris depèn de la tipologia del supermercat, de l'espai disponible. Clar, perquè lo normal, un supermercat gran, tipus Esclat o Carrefour, d'aquestes marques grans, amb quatre voluntaris al primer torn, de 9 a 1, després 2 de 1 a 5 de la tarda i 4 la recollida de 5 a 9, 4, perquè n'hi ha supermercat més petit que no pots ficar tanta gent allà, perquè entre l'espai amb les capses per recollir els aliments i els voluntaris faries nosa. Mm-hmm. Per exemple, el Mercadona és un cas molt especial aquí a Palamós, perquè té dues portes, una molt lluny de l'altra, que ha de tenir com si fossin dos supermercats, de voluntaris, m'entens?
Mm-hmm. Sí, sí.
Si tingués una sola porta, pues mira, però aquí són dos portes, com si fossin dos supermercats, per tenir voluntaris en cada torn. Mm-hmm.
Perquè, Carles, si no arriben els voluntaris, no es podrà fer el gran recapte, o heu pensat ja en una versió més reduïda per l'eixir d'aquest any?
Exactament, el que tu dius. Farem un gran recapte més reduït en funció dels voluntaris que tenim i puguin cobrir els supermercats.
Us preocupa la situació? Esteu realment preocupats per si no es pot fer tal com ho teníeu previst?
Clar, estem fumut, perquè clar, tu preveus cobrir tot el supermercat i veus que de moment, de totes maneres, Palamós sempre s'apunta la gent molt més tard, sempre pràcticament al final. Però en guany m'ha sorprès. Demà estiguin aquí dues persones, només.
Perquè, per entendre-ho, els altres anys, quants voluntaris hi havia a Palamós?
Bueno, hi havia pràcticament, sí. Mai, al principi se cobrien pràcticament tots, però la gent que abans feien és un voluntari, ara són gent que tenen 15 anys o 12 més anys, són gent gran, m'entens? Mm-hmm. I hi ha qui se'n van a cobrir, però ja no tenen edat, perquè has de bellugar amb caixa, que com a mínim són de 15 quilos, m'entens? És bastant complicat, eh? Mm-hmm.
Us havia passat altres anys d'arribar a l'última setmana, als últims dies, i no trobar-se?
Sí, m'ha passat. Algunes setmanes, alguna vegada s'ha passat. No hem arribat a cobrir tot, però s'ha cobrit bastant, sí.
Però si tot...
Sembla que sempre, més al final, sempre, sí.
Però la situació no era tan greu com aquest any, entenc.
No, com aquest any no ha sigut mai tan greu. Jo no l'havia viscut mai. Mira que porto de l'any 2010 fent recaptes amb l'amor.
La tendència, creieu que és igual a Palamós que a altres municipis de l'entorn, o és cosa específica de Palamós?
Jo penso que... Bueno, jo pel que he vist a la premsa, que el Banc d'Aliment demanava 25.000 voluntaris i parles amb gent que està... El Banc d'Aliment també és bastant complicat de cobrir tot.
I com ho feu per intentar trobar voluntaris? Entenc que...
Farem una campanya ara de Ràdio en Palamós, en la vostra, en notes a la premsa, a l'Institut de Palamós en IES, en principi n'hi ha 26 noms que volen fer-ho, falta ja que facin l'inscripció. I amb això, amb aquest nivell de l'IES de Palamós i el voluntari, tot el divendres, pràcticament fins a les 3 de la tarda, a les 4, quedaria cobert.
Perquè si algú ens està escoltant ara mateix, és de Palamós i vol participar com a voluntari, què ha de fer, com ho pot fer?
Ha d'anar a la plana web granrecata.org, anar allí, sortirà a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, anar a Girona, se desplegarà un ventall en tota la població de les comarques de Girona, buscar Palamós i allà podrà tenir el supermercat i el torn que li vagi més bé.
I què és el que hauran de fer els voluntaris? Comentaves això dels torns, si algú no coneix com funciona el Gran Recapte, quina és la funció dels voluntaris?
La funció dels voluntaris és adreçar-se al client del supermercat i dir-li, vol participar en el Gran Recapte? Diran, què s'ha de fer? Doncs pues mire, necessitem aquest tipus d'aliment. De totes maneres, si aquest aliment que t'ha donat abans, a la gent només li ha de dir un o dos, perquè si la gent porta amb el seu cap el que ha de comprar per ell i llavors li fots 4 o 5 aliments, després se recordarà, vas, millor dir-li, mira, arròs o oli, i no el diguis més. I el següent client, un altre voluntari, li dirà altres aliments que no l'ha dit el primer. M'entens? Però aquest aliment, quan t'ho donen, li donen les gràcies, en una graella que tens, fiques el que has recollit, ho fiques en unes capses, cada producte en una caixa diferent, i així va. I després, de tant en tant, se passa a recollir amb un vehicle i portar el producte a les cases tancades i plenes al magasin de Càritas o de l'Ajuntament.
Altres anys, teniu dades de recollida, de quants aliments es recullen, de quants quilos, entenc, d'aliments es recullen
sí,
de Palamós?
Sí. Jo, si no recullo malament, fins a 3.000 quilos, segur.
Només a Palamós?
A Palamós, sí.
I us preocupa que amb aquesta falta de voluntaris no pugueu assolir...
I no podem recaptar els aliments que volíem recaptar.
Perquè també hi ha més demanda d'aquest tipus d'aliments, famílies que estan en situació de pobresa o de vulnerabilitat. Cada any hi ha més famílies que necessiten d'aquest recapte?
Sí, el que ara, últimament, hi ha famílies que van a Càritas o l'espai de tipus d'aliments i també hi ha gent que tenen targes per anar a comprar. Ja no venen passar Càritas, m'entens? Van directament al supermercat.
Les administracions públiques us ajuden?
Sí, l'Ajuntament de Palamós hem col·laborat. Hem fet la logística, recollir els aliments, posar-se al magasin, sempre ha col·laborat. I més a més la campanya de ràdio Palamós i els polítics sempre han col·laborat.
I què us diuen amb aquesta falta de voluntaris? Poden fer res més ells o ho tenen també bastant complicat?
Bueno, jo ara avui de Ràdio Palamós i us parlaré a l'Ajuntament de Palamós i li explicaré a l'estat d'avui com estem.
Entenc que, com deies abans, es pot col·laborar donant aliments, però també es pot col·laborar donant diners?
Sí, hi ha un viso, no me'n recordo el número, del banc d'aliments, i ara fas una donació.
I qui vulgui...
O vas al supermercat al dia, al Lidl o al Mercadona, i la caixera li diu al caixer, vols col·laborar amb el Gran Recapte d'Aliment? I li diran com? Fes una donació econòmica. I això te donaran un tiquet de la donació que has fet en diners.
I si algú vol col·laborar donant aliments, però pel que sigui, perquè és gran, no es pot moure de casa o alguna cosa semblant, i vol donar aliments, hi ha alguna manera de fer-ho? Per parlar amb algun supermercat, per parlar amb algun voluntari també perquè vagi a casa seva?
O parlar directament a Càritas, a la Mossèn Joan, per portar-lo directament allà, m'entens? I evitar el súper i el súper al magasin de Càritas.
Carles, no sé si vols afegir alguna coseta més abans d'acabar l'entrevista.
No, pràcticament no, això el que t'he comentat és pràcticament tot el que fa el Gran Recapte.
Doncs Carles Álvarez, coordinador del Gran Recapte d'Aliments de Palamós i Sant Joan, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al Supermatí. Esperem que hi hagi molta més sort en aquestes setmanes que venen amb la recerca de voluntaris i a disposar pel que necessiteu.
Val, moltes gràcies a vosaltres.
Adeu, fins aviat.
Adeu, fins aviat.
I ara, quan són 2:15 ja de nou d'aquest matí de dilluns, és hora de fer un repàs als titulars informatius, d'ampliar la informació que us explicàvem fa uns minuts. Arriba l'hora de l'informatiu. Comencem aquest apartat més informatiu del Supermatí parlant d'una baralla entre dos veïns del carrer Jaume II de la Bisbal d'Empordà que ha acabat amb un home ferit per arma blanca. Carla.
Els fets van tenir lloc aquest passat dissabte cap a les 3 de la tarda. La víctima, que va rebre una punyalada, va ser traslladada a l'Hospital Josep Tueta a Girona, on continua ingressada, però la seva vida no corre perill. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'altre implicat, un home de 55 anys, com a presumpte autor de l'agressió. De moment es desconeixen els motius de la disputa i la policia manté oberta la investigació, mentre l'arrestat espera passar a disposició judicial en les properes hores.
I la policia local de Sant Feliu de Guíxols ha detingut un home per possessió de droga en una operació realitzada a prop de l'estació d'autobusos. L'actuació ha estat possible gràcies a la unitat canina K9, especialitzada en la detenció de substàncies estupefaents. Mariona.
Segons fonts policials, els agents van intervenir prop de 80 grams de haixís que el detingut portava amagats entre els efectes personals. L'actuació formava part d'un dispositiu de vigilància rutinari en punts amb més afluència de persones. La unitat canina K9 va ser clau per detectar la presència de la droga i facilitar la detecció immediata dels sospitós. Des de la policia local destaquen que aquesta unitat ha millorat la capacitat d'intervenció i ha contribuït a reforçar l'assegurança del municipi, especialment en zones com l'estació o el Passeig del Mar. L'arrestat ha estat traslladat a dependències policials, on s'han obert diligències per un delicte contra la salut pública.
I seguim amb més temes de seguretat, pels que els regidors de seguretat del Baix Empordà critiquen la tolerància judicial davant certs delictes. Diversos regidors de seguretat del Baix Empordà han traslladat al president de l'Audiència Provincial de Girona la seva preocupació per la tolerància judicial en l'aplicació d'aquesta llei. Marta.
Els regidors responsables de seguretat ciutadana dels ajuntaments del Baix Empordà amb policia local pròpia han traslladat al president de l'Audiència Provincial de Girona la seva preocupació pel que consideren una aplicació massa permissiva de la llei per part de jutges i fiscals. Segons han dit, això provoca que determinades accions delictives semblin impunes als ulls de la ciutadania. Durant la trobada també van expressar la seva satisfacció per l'acord sobre les ocupacions il·legals que permet actuacions judicials més àgils i eficients. Consideren que aquesta col·laboració ha demostrat que, amb fermesa, es poden controlar delictes que generen alarma social. Una altra de les demandes dels regidors va ser el reforç dels jutjats de la Bisbal d'Empordà i Sant Feliu de Guíxols. Van lamentar la manca de fiscals a temps complet i van advertir que aquesta situació retarda les actuacions i afavoreix que molts casos s'arxivin abans de ser jutjats. L'Audiència va explicar que treballa per fer que els judicis ràpids siguin realment efectius. En el cas dels multireincidents, estan proposant que els jutjats reservin hores específiques per agilitzar-ne el procés. La Fiscalia, per la seva banda, va anunciar la creació de noves places de fiscal per reforçar els dos partits judicials.
I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid s'amplia a partir de divendres en punts fora del CAP de Palafrugell. Després d'iniciar-se al centre d'atenció primària, la vacunació arribarà també als locals socials dels barris i a Plaça Nova, amb l'objectiu de apropar el servei a tota la població i facilitar-li així l'accés sense necessitat de demanar cita prèvia. Ferran.
Enguany, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà reforça la vacunació sense cita, de manera que qualsevol persona que visiti el seu centre de salut pot rebre la vacuna sense haver-hi de tornar un altre dia. A més, com ja s'han fet en altres campanyes, els equips del CAP es desplacen a diferents punts del municipi per facilitar la vacunació a peu de carrer. El 31 d'octubre, local social de la Punxa. El 3 de novembre, local social del Mas Mascort. El 5, el local social de la Sauleda. El 10, el Centre Municipal d'Educació. I el 12, el barri del Pibert a Palafrugell Gent Gran, sempre de 11:15 a 12:15 del migdia. També els divendres de novembre a Plaça Nova, entre les 10 i a 11:15, i els dissabtes 8 i 22 de novembre al CAP de 10:15 a 11:15. També es pot demanar cita prèvia a través de La Meva Salut al telèfon 972 60 92 22 entre setmana o presencialment al CAP.
I Palamós engega una nova edició del concurs de cuina Focs Creuats per a joves. El certamen que es fa a l'Espai del Peix busca promoure hàbits saludables i fomentar l'autonomia dels participants amb el suport del cuiner Tomàs Brull i productes de proximitat. Marta.
L'Ajuntament de Palamós va iniciar la setmana passada la 6a edició del concurs de cuina Focs Creuats, una proposta gratuïta adreçada a joves d'entre 12 i 30 anys del municipi. L'activitat es fa a l'Espai del Peix i inclou 3 sessions, la primera de les quals va tenir lloc el dimecres 22 d'octubre. Les dues restants es faran el dimecres 29 d'octubre i el dimarts 4 de novembre. El concurs vol ser una activitat lúdica i educativa que apropa els joves al món de la cuina, tot fomentant una alimentació saludable, senzilla i equilibrada. Els participants es reparteixen en equips de 3 o 4 joves, que han d'elaborar un menú complet amb entrant, plat principal i postres. Durant el concurs, els equips compten amb l'assessorament del cuiner palamosí Tomàs Brull, que proposa plats elaborats amb productes de temporada i de proximitat fàcils d'aconseguir i cuinar. Focs Creuats busca fomentar l'autonomia i la capacitat de treball en equip entre els joves. El jurat, format per 2 cuiners professionals, valora aspectes com el gust, la presentació, la higiene i la col·laboració entre els membres de cada equip. Els guanyadors rebran com a premi una targeta de 50 euros per persona que podran gastar en comerços de Palamós associats a FECOTUR.
I el programa Reempresa del Consell Comarcal del Baix Empordà ha evitat el tancament de 7 negocis aquest 2025. El servei acompanya empresaris i emprenedors en processos de compra-venda per garantir la continuïtat de les empreses i els llocs de treball. Mariona.
Giroguia és una empresa de viatges especialitzada en senderisme amb seu a Palafrugell, és un dels exemplars més recents. El seu fundador, en Ramon, ha cedit el seu negoci a la Victòria i l'Edu, que continuarà en la gestió. El contracte es va signar aquesta setmana i preveu que l'antic propietari els acompanyi durant 2 anys per assegurar un traspàs ordenat. El Consell Comarcal és l'únic punt d'atenció del programa Reempresa de la comarca. Segons informen des de l'ENS, el servei inclou assessorament gratuït, intermediació i acompanyament durant tot el procés de cessió, des de la valoració inicial fins a la signatura final. L'objectiu és preservar negocis viables, mantenir l'activitat econòmica i evitar la pèrdua de coneixement empresarial del territori. Reempresa funciona des del 2013 amb el suport de la patronal SACOT, Autoocupació i la Diputació de Girona.
I detecten un nou cas de dermatosi nodular contagiosa en una explotació de Castelló d'Empúries. El focus eleva a 18 el total registrat a Catalunya i manté l'Alt Empordà com la zona més afectada, Mariona.
Segons informa el Departament d'Agricultura, a la granja afectada s'haurà de sacrificar una 50ena de caps de bestiar després que 3 animals hagin donat positiu. Tot i el nou cas, el govern no modificarà les restriccions ni els radis de protecció vigents. El departament manté activa la campanya de vacunació amb més de 125.000 dosis administrades i una 60ena d'equips veterinaris treballant al territori. El pla d'ampliació de la vacunació presentat a la Comissió Europea permetria arribar fins a 500.000 animals immunitzats en zones de risc com és el Pirineu, la Catalunya Central i Lleida. En els pròxims dies es rebran 140.000 vacunes més i a partir del novembre 250.000 addicionals. Paral·lelament, s'han aixecat les restriccions a Osona després que el cas sospitós hagi resultat negatiu. Per ajudar les explotacions afectades, el govern hi ha anunciat una línia d'ajuts de 4 milions d'euros que inclou suport econòmic i tècnic per recuperar l'activitat. La dermatosi nodular contagiosa és una malaltia vírica que afecta el bestiar boví, però no es transmet a les persones ni comporta risc pel consum de carn o llet.
L'economia gironina continua batent rècords d'ocupació i tanca el tercer trimestre assolint els 411.100 treballadors. És la xifra més alta de tota la sèrie històrica, segons l'última enquesta de població activa que ha fet pública l'Institut Nacional d'Estadística. Entre juny i setembre, la demarcació ha sumat 6.300 ocupats. I a diferència d'altres trimestres, el sector que ha estat motor a l'hora de crear feina és la indústria. Per contra, els serveis on hi ha comerç i turisme han perdut treballadors. En paral·lel, la taxa d'atur ha baixat gairebé 2 punts, s'ha situat al 6% i també marca una altra fita perquè és la més baixa des del 2002. A la demarcació, el setembre es tanca amb 26.600 desocupats. Maria.
En concret, entre juny i setembre, les comarques gironines han sumat 6.300 ocupats més. Això fa que la xifra global de treballadors s'enfili a 411.100 i s'assoleixi un rècord històric, perquè és la més alta de tota la que registra la sèrie de l'Institut Nacional d'Estadística, que remunta fins a principis del 2008. Per darrere hi ha els 404.800 ocupats que es van assolir durant aquest segon trimestre i els 393.200 amb què es va tancar el tercer trimestre de l'any passat. Si es passa la lupa per sectors, aquell que continua liderant el rànquing d'ocupats és el de serveis. En concret, concentra gairebé 3 de cada 4 ocupats que hi ha a la demarcació, un 72%. Els serveis tanquen el setembre amb 298.300 ocupats. Això sí, la fi de la temporada alta també es deixa notar perquè en comparació amb el segon trimestre el sector perd treballadors. Per contra, durant aquest tercer trimestre del 2025 la indústria gironina s'ha impulsat força perquè aquest sector és, de fet, el que ha liderat la creació d'ocupació. Segons recull l'estadística de l'Institut Nacional d'Estadística, al llarg d'aquest tercer trimestre la indústria ha generat fins a 15.600 llocs de feina i dels 63.400 treballadors amb què va tancar el juny, ara passa als 79.000. L'augment d'ocupació que ha viscut la indústria, tot i que en molta menor mesura, també es trasllada a la construcció, però no a l'agricultura perquè el sector primari perd fins a 4.400 treballadors.
I l'aeroport de Girona Costa Brava, situat a Vilobí d'Onyar, a la Selva, continua ampliant la seva xarxa de destinacions amb la posada en marxa d'una nova connexió directa, aquest cop amb Romania. Carla.
Aquesta ruta uneix l'aeroport gironí amb l'aeroport de Bucarest-Veneza i està operada per la companyia aèria Ryanair. La nova connexió ha entrat en funcionament aquest diumenge 26 d'octubre i comptarà amb 3 freqüències setmanals programades els dilluns, divendres i diumenges. El vol inaugural va sortir ahir a 1:15 amb 130 passatgers a bord, marcant l'inici d'aquest nou itinerari.
Helena Jornet Finques ha estat reconeguda amb 4 premis estatals als European Property Awards, una de les cerimònies més destacades del sector immobiliari a tota Europa. L'acte es va celebrar el dijous 23 d'octubre al London Marriott Hotel de Londres i es va reunir professionals de tot el continent. Maria.
L'empresa amb seu a la Costa Brava ha estat distingida com a millor agència immobiliària de lloguers, millor agència amb entre 2 i 4 oficines, millor màrqueting immobiliari i millor agent immobiliària de l'Estat espanyol, un premi que ha rebut la mateixa Helena Jornet. El jurat, format per més de 100 experts internacionals del sector i presidit per figures com Lord Waverley, el Lord Best i el Lord Thurso, ha valorat especialment la trajectòria de més de 35 anys d'Helena Jornet. També ha destacat la qualitat del servei, el disseny de les oficines, la professionalitat de l'equip i el compromís social i ambiental de l'agència. Durant la gala també s'han anunciat les nominacions als International Property Awards que es lliuraran el gener del 2026. Helena Jornet Finques ha estat nominada en 2 categories europees, millor agent immobiliària del continent europeu i millor agència de lloguers a escala europea. A banda dels premis, l'equip desplaçat a Londres, format per Helena Jornet, Roger, Mariona i Pol, ha participat en ponents i espais de networking amb altres professionals del sector com arquitectes, dissenyadors, constructors i altres agències.
La Fira del Llibre Indilletres se celebrarà els dies 6 i 7 de desembre a la Bisbal d'Empordà amb una activitat prèvia el divendres al vespre al Teatre Mundial. L'esdeveniment ha de combinar literatura, música, activitats infantils i debats en diversos espais de la ciutat. Així i tot, la Indilletres 2025 està envoltada d'incògnita i és que a hores d'ara és molt complicat que es pugui dur a terme el pavelló firal tal com s'havia realitzat en edicions anteriors i també tal com estava programat per aquest any, Maria.
L'equipament no compleix amb el protocol de prevenció d'incendis per a un esdeveniment d'aquestes característiques i l'empresa encarregada de dur a terme les obres de millora difícilment podrà tenir-les a punt per al cap de setmana del 6 i 7 de desembre. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha demanat disculpes per la situació i avança que en cas de no poder celebrar la Indilletres al pavelló es farà en una carpa al passeig Marí Monesprer.
El Palau Firal, com ja vam dir en el seu moment, doncs té problemes de que ha perdut la capacitat ignífuga i que per tant seria un risc inassumible. S'ha licitat. Ahir l'empresa que ha guanyat la licitació ens va dir que molt probablement no estiguin a temps d'acabar les obres d'ignifugat en el dia que hauríeu de muntar, el dia 5, el dia 4, el dia 5, va, i nosaltres vam dir del primer moment que si no hi havia aquesta possibilitat de fer el pavelló firal perquè l'empresa no arribés a temps, que el que faríem és assumir una carpa en el passeig.
Des de l'organització de la fira no són optimistes amb què es pugui dur a terme el pavelló firal, tot i que és el seu desig. A més, reconeixen que l'alternativa proposada des de l'Ajuntament no els convenç i necessiten reunir-se per prendre una decisió sobre les condicions de la celebració de la fira. Són declaracions de Xavier Cortadellas, membre de l'organització de la Fira Indilletres.
Nosaltres, vull dir, la gent d'Indilletres i l'Ignasi Riambou, que ja ha fet el cartell, nosaltres hem venut aquesta fira com que es faria sempre en el pavelló i les editorials que venen i les llibreries i ara no n'estem segurs que hi ha una alternativa, però no estem segurs que l'alternativa, per dir-ho amb les paraules dels que han d'arreglar el pavelló, no estem segurs que l'alternativa sigui viable. Llavors és una cosa que hem de discutir l'Associació d'Indilletres.
La inauguració oficial serà el dissabte 6 de desembre a 12:15 a càrrec de la il·lustradora Pilarín Vallès, autora de centenars de llibres i figura destacada de la cultura catalana.
A més de 60 anys de trajectòria, Pilarín Vallès simbolitza l'esperit creatiu i intergeneracional de la fira. La tarda de dissabte estarà dedicada a Mercè Rodoreda amb una xerrada sobre la seva obra i un concert al Teatre Mundial. A les 6 de la tarda, el debat La força creadora de Mercè Rodoreda reunirà Araceli Branch i Toni Sala per parlar del seu llegat i la seva etapa a Romanyà de la Selva. A les 8 del vespre, el duet L'Arenau oferirà el concert La Salamandra, inspirat en els contes de Rodoreda. Un dels actes destacats serà també el lliurament del 7è Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària dissabte a les 11 del matí, i el guardó reconeix anualment una crítica publicada recentment i està dotat amb 500 euros. La fira defensa així el paper fonamental d'una crítica literària professional que ajudi a millorar la visibilitat i qualitat de la literatura catalana.
I l'Escola Carmany de Pals ha celebrat aquest cap de setmana el seu centenari amb una jornada plena d'activitats oberta a tota la comunitat. 100 anys d'educació, vivències i compromís s'han commemorat amb un programa d'actes que ha volgut posar en valor la història i el paper de l'escola al poble. Carla.
Durant l'acte institucional, diverses intervencions han destacat la tasca del professorat al llarg dels anys, el paper de les famílies i l'evolució de l'escola com un espai central a la vida dels veïns. El pati del centre s'ha convertit en un escenari d'aquest homenatge compartit. Un dels moments més emotius ha estat la presentació d'una nova geganta en record de la senyoreta Maria, una mestra molt estimada que va deixar una empremta profunda a la comunitat educativa. La seva família va estar present en aquest reconeixement simbòlic. També es va descobrir una placa commemorativa al pati de l'escola que quedarà com a testimoni per les futures generacions. Durant aquest moment es va rebre homenatge a mestres històrics com en Josep Sala i la Paquita Costa i antics alumnes com l'Esteve Ros i la Maria Jordà, dos dels veïns de més edat del poble. Els infants de l'escola van interpretar l'himne del centre omplint de música i emoció l'ambient festiu. A més, la il·lustradora Maria Martín va crear un mural artístic que representa simbòlicament aquest segle d'ensenyament, diversitat i somnis compartits. Una exposició d'imatges i objectes antics van completar la jornada permetent als assistents fer un viatge en els temps a través de fotografies, materials i records de totes les dècades. La festa va acabar amb una gran arrossada popular que va reunir famílies, mestres, alumnes i veïns en un ambient alegre i festiu.
I com cada dilluns, toca parlar de tecnologia. Martí Seguer, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, home, de dilluns.
De dilluns. Sí, aquesta temporada toca els dilluns fer la secció. No sé si és bo o dolent, perquè ho tens fet.
Bueno, sí, comences la setmana amb això.
Sí, sí, comencem amb bon humor. Sí. I amb tecnologia i comencem parlant de la presentació del ChatGPT Atlas, el nou navegador intel·ligent d'OpenAI.
Doncs sí, és una novetat destacada dins del món de la intel·ligència artificial aplicada a la navegació web. OpenAI ha anunciat aquesta setmana ChatGPT Atlas, una eina que combina les funcions clàssiques d'un navegador amb la capacitat conversacional i l'anàlisi de ChatGPT. L'objectiu és fer que navegar per internet sigui molt més fàcil i eficient. I ara mateix Atlas només està disponible per dispositius Mac, però ja s'ha anunciat que la compatibilitat amb altres plataformes arribarà molt aviat. El funcionament és molt pràctic. L'usuari pot obrir una barra lateral on pot demanar a l'assistent que resumeixi un article, que busqui un producte concret, que extregui dades d'una pàgina o fins i tot que realitzi accions automatitzades dins d'un web. Per exemple, comprar entrades, reservar un viatge. I l'eina també permet la interacció directa amb les pàgines, amb accions com navegar entre pestanyes, omplir formularis, Tot això amb un disseny integrat que busca ser intuïtiu i pràctic. I encara que fa pocs dies que està en funcionament, ja ha anunciat millores imminents, com per exemple la inclusió de perfils personalitzables, una llista d'accessos directes, un bloquejador d'anuncis, i aquestes novetats també neixen una mica de les aportacions dels usuaris que ja han anat provant aquesta primera versió. També s'espera que es millori la integració de preguntes i respostes a través de la barra lateral i que es perfeccionin també les funcions de suggeriments i personalització. L'aposta d'OpenAI, per tant, és clara: competir amb navegadors tradicionals com el Chrome i plantar cara a gegants com Google, que ja han introduït també funcions similars en el seu model d'IA.
A Google deuen estar preocupats o deuen dir, que no tenen res a fer contra nosaltres?
Bueno, jo crec que cada vegada més s'hi acosten i ja estan fent la seva, eh? Ja estan preparant també el seu navegador també amb la IA integrada, per tant, bueno, és un canvi que anirem veient a totes les plataformes, a tots els navegadors.
Anem ara fins al Pla d'Urgell, aquí a Catalunya, on han presentat un robot recol·lector de fruita amb drons i intel·ligència artificial.
Doncs sí, és una innovació destacada dins del sector agroalimentari, especialment pensada per fer front a la manca de mà d'obra i millora l'eficiència de la collita. Durant la 30a jornada frutícola de l'IRTA celebrada a Mollerussa, l'empresa Moreno Intec del Pla ha presentat un robot recol·lector que fa servir 8 drons equipat amb càmeres, visió artificial i intel·ligència artificial, i cada dron disposa d'una extremitat amb una ventosa que identifica i cull la fruita segons el color o la mida establerta pel productor.
Déu-n'hi-do.
Sí, i un cop recollida la fruita es disposita en una cinta transportadora integrada dins de la màquina que el trasllada fins a un palet situat a la part posterior. Aquest robot està dissenyat per treballar de manera contínua, dia i nit. Funciona amb un motor dièsel, per tant és autònom, i disposa d'un sistema d'il·luminació LED que li permet operar en condicions de poca llum. Una sola persona pot controlar entre 4 i 5 robots alhora, fent que signifiqui una reducció important dels costos laborals. I encara que la seva velocitat és inferior a com es colliria a mà, aquest sistema ofereix una alternativa viable en un context potser difícil de trobar personal.
Sí, aquest robot aconsegueix identificar la fruita madura, a mi em serviria bastant, sobretot a l'estiu, pels melons i les síndries allà al supermercat o la fruiteria.
Clar.
Perquè sempre els agafo verds i no hi ha aquí.
No hi ha manera, eh?
Si aconsegueix això, identificar la fruita madura, que em truqui perquè m'interessa comprar-lo. Sí, no? Passem ara a parlar de Thorin OS 18, el sistema operatiu que està guanyant molts usuaris després del final de Windows 10.
Doncs sí, des del passat 14 d'octubre Windows 10 ha deixat de rebre actualitzacions oficials de seguretat i això està obligant a molts usuaris a buscar alternatives. I aquí és on entra en Thorin OS 18, una distribució basada en Linux que s'ha consolidat com una de les opcions preferides per a qui vol canviar de sistema operatiu sense complicacions. El sistema operatiu està dissenyat per oferir experiències similars a la de Windows, tant pel que fa a l'aspecte com la manera de fer servir el sistema, i de fet imita molt bé la forma de Windows, per exemple la interfície de Windows 7, la de Windows 11 o fins i tot la de Mac, segons la configuració que escollim. La versió 18, llançada el mateix dia que finalitzava el suport de Windows 10, ha tingut molt d'èxit. En només 48 hores es van superar les 100.000 descàrregues i un 72% dels usuaris que les carregaven provenien directament de Windows. A més, l'aspecte visual, doncs, com dèiem, ofereix funcionalitats pensades per facilitar la transició, permetre executar també aplicacions que són natives de Windows, amb uns complements que es diuen Wine i Lutris, i incorpora eines per sincronitzar també l'ordinador amb dispositius Android. També destaca la possibilitat de crear aplicacions d'escriptori a partir de pàgines web, i el procés és d'instal·lació és relativament intuïtiu. Es pot provar abans de fer el canvi i si ens agrada, doncs després el podem instal·lar. Hi ha un assistent que ens ajuda a instal·lar-lo.
L'has provat tu, Martí, o encara no?
No encara.
Però
no encara.
Tens ganes de fer-ho?
El Linux ja l'he provat, el faig servir habitualment. No pel dia a dia, però el faig servir habitualment. Bé, és una bona alternativa, la veritat. La gent perquè no s'hi ha posat, perquè som còmodes i ja ve el Windows instal·lat i no hi fem res, però realment s'ha tornat molt assequible els sistemes operatius Linux, la veritat.
Si els ordinadors vinguessin amb Linux integrat ja per defecte, la gent seguiria amb Linux contenta.
Segurament, sí.
Parlem ara de Starlink, que ja no només vol oferir internet satelitari sinó competir també amb la fibra òptica.
Doncs sí, Starlink, recordem el projecte d'Elon Musk, continua superant els seus competidors tradicionals i ja es prepara per fer el salt cap a un mercat molt més ampli, el de la banda ampla terrestre. Fins ara competia amb serveis satelitaris com Hughes o Viasat, però les dades demostren que ja ha superat aquests rivals amb escreix. La seva xarxa de satèl·lits en òrbita baixa permet connexions molt ràpides i de menor latència, al voltant d'uns 45 mil·lisegons. Amb fibra òptica en tindríem 8-10, perquè ens posem en context, i amb els satèl·lits convencionals, diguéssim, uns 600. Per tant, molt lluny d'una bona qualitat. Aquests satèl·lits Starlink ja han superat els 10.000 satèl·lits llançats, té uns 8.700 en òrbita actius, representen un 65% de tots els satèl·lits operatius a la Terra, per tant, déu-n'hi-do la que està muntant allà dalt, el senyor Elon Musk, i cada llançament del coet Starship, quan entri en servei regular, permetrà afegir 60 terabytes per segon de capacitat a la xarxa. Aquesta capacitat multiplicaria, per tant, per 20 els actuals, i a més Starlink està iniciant també un servei anomenat Direct to Cell, que connecta directament dispositius mòbils amb la xarxa LTE, per tant el 5G, amb la seva xarxa satelitària. L'objectiu és competir també amb la fibra i el cable en zones urbanes i suburbanes, i no només en les àrees rurals, on ara té molt bona implementació.
Doncs precisament per plantar cara a Starlink, tres grans empreses europees han decidit unir forces.
Doncs sí, les companyies aeroespacials Airbus, Thales i Leonardo han signat un acord preliminar per fusionar els seus negocis de satèl·lits i crear un nou gegant industrial europeu. L'objectiu és doble: competir en projectes com Starlink i reforçar l'autonomia estratègica de la Unió Europea en l'àmbit espacial. Aquesta nova entitat, que podria començar a operar més o menys l'any 2027, un cop rebi l'aprovació dels reguladors, comptarà amb una plantilla d'uns 25.000 treballadors i generarà uns ingressos anuals d'uns 6.500 milions d'euros. Cada empresa mantindria una participació important a l'empresa, per exemple, Airbus en tindria un 35%, mentre que Thales i Leonardo en tindrien un 32% aproximadament. El projecte vol desenvolupar una oferta completa que abasti des de la fabricació dels satèl·lits fins als serveis de comunicació, l'observació i la seguretat. Per tant, és una aposta allò 360. És una resposta també directa al domini creixent de companyies com Starlink, que han transformat el sector apostant per satèl·lits petits i més econòmics, i també a la òrbita baixa.
És ben bé una cursa espacial, eh?
Sí, totalment.
Acabem, Martí, parlant de Microsoft, que vol reduir encara més el teletreball el 2026.
Doncs sí, Microsoft ha anunciat una nova política que aplicarà a partir de l'any vinent i que implica un augment de presencialitat. A partir del 2026, tots els treballadors hauran d'anar a l'oficina almenys 3 dies a la setmana. Aquesta mesura s'implantarà a totes les oficines de la companyia, tant als Estats Units com al reste del món. I segons la direcció, la decisió es basa en dades internes que indiquen que els empleats que treballen presencialment almenys 3 dies a la setmana obtenen millors resultats en termes de benestar, energia i motivació. La directora de Recursos Humans també ha defensat aquesta mesura, assegurant que els vincles personals i professionals són més sòlids quan hi ha contacte directe, i també s'ha explicat que durant el període de teletreball massiu es van debilitar els anomenats vincles febles entre companys, que són claus per la innovació i la col·laboració. Tot i això, Microsoft ha estat criticada pels seus ajustaments de plantilla recents amb acomiadaments, malgrat obtenir uns beneficis molt elevats. I en aquest context, la nova política també ha generat debat entre els treballadors, especialment entre aquells que valoraven la flexibilitat de treballar completament en remot.
És com contraproduint, crec jo, que sigui una gran empresa tecnològica qui limiti tant o redueixi encara més el teletreball.
Sí, però bueno, ja ho veus, l'estadística parla i es necessita companyerisme i contacte humà. Els humans estem fets per,
sí, som,
per tenir contacte, també.
Som animals socials, ja ho
sí,
diuen, no?
Sí, sí.
Doncs, Martí Seguer, un dilluns més, moltes gràcies per acompanyar-nos al Supermatí i ens escoltem la setmana que ve, no?
Molt bé, sí, perfecte, més novetats.
Esperem que sí. Aquestes novetats de tecnològiques no s'acaben mai.
No s'acaben, no hi ha problema.
Doncs gràcies, Martí, fins la setmana que ve.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Doncs arribem ja gairebé al punt de les 9 del matí d'aquest dilluns 27 d'octubre del 2025. Nosaltres ens acomiadem, un supermatí més, un matí més, i serà fins demà, que hi tornarem a les 8 del matí, com sempre, aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i també en emissió compartida també a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Fins aquí aquest supermatí de dilluns. Ens escoltem demà. Que vagi bé, feu bondat. Adeu, adeu.